Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
S'ha acabat l'escorcoll policial de 7 hores a la vivenda del jove de 20 anys, veí d'Igualada, i detingut pels Mossos d'Esquadra com a presumpte autor de la brutal violació a una menor de 16 anys a la matinada del 30 d'octubre de l'any passat, quan la jove es dirigia a l'estació d'Igualada per agafar el tren. 7 hores d'escorcoll amb la presència de l'arrestat. Els Mossos han sortit del pis amb caixes de cartó i també a la recerca de proves biològiques. Bona tarda, sóc Sergi Tor, i el cas va conmocionar a tota Espanya per l'extremada violència d'un fet ja brutal en si mateix, com és la violació a una menor d'edat. La víctima va estar 2 mesos hospitalitzada a Sant Joan de Déu i va tenir 5 operacions quirúrgiques a causa de les lesions, fins i tot sorda d'una oïda. Els Mossos avisaven ja d'una investigació complicada per la falta de testimonis i proves de càmera. La enorme sensibilitat del cas obligava també a treballar amb discreció, sense filtracions. I aquesta matinada, a 6:15, a una setmana dels 6 mesos de l'agressió, la policia ha detingut a un jove de 20 anys de nacionalitat boliviana i amb antecedents policials. No tenien inicialment cap relació prèvia amb la víctima. Tots dos, això sí, són veïns d'Igualada, una ciutat mitjana com tantes on tothom es coneix. L'advocat de la família, Jorge Albertini, ens ha explicat que la noia continua recuperant-se de les greus lesions físiques i psicològiques després de l'agressió. I la família diu que ara respira una mica més tranquil·la i posa en valor la gran tasca d'investigació que ha fet tant el jutge del cas com els Mossos d'Esquadra. Una tasca molt i molt complexa. Yolanda Canales, què més ens ha explicat a l'advocat Jorge Albertini?
Jorge Albertini ens ha explicat que des d'un primer moment ha confiat en el bon fer dels Mossos d'Esquadra, que pas a pas han anat avançant en la investigació fins a arribar a la detenció d'aquest jove. Investigació que no ha estat fàcil, com reconeixia Albertini, i on ha estat clau el silenci, que no es filtrés absolutament res de la investigació.
Ha sigut un treball piano-piano que va conforme a una estrategia y además estos son los frutos de un secreto de sumario, porque de buenas a primeras se puede conocer los datos y todo lo que ahí realmente ha ocurrido o se presume, pues se le diera oportunidad a cualquier persona para escapar.
Al pis del detingut, els investigadors han buscat proves claus, des de roba fins a la barra de metall amb la que hauria atacat la noia, o mostres d'ADN, un registre que han fet els Mossos molt minuciós per mirar d'aclarir aquest cas. Albertini promet una acusació contundent si es demostra que el detingut és efectivament l'autor material d'una agressió que ha qualificat d'inhumana.
Aquí hi ha un ensenyament, una crueldat. Ha habido aquí un encarnizament contra la víctima realmente difícil de explicar. De la ferocidad, la violencia con la que se ha actuado en contra de ella, propio de una barbarie, es inhumano.
I com ha rebut la família i la víctima la notícia de la detenció? Estan contents i més tranquils, però també demanen prudència, perquè, com recordava Albertini, estem parlant del presumpte autor.
Aquí hay una, en todo caso, hay una mayor tranquilidad respecto a que el presunto autor pues se encuentre detenido y puesto a buen recaudo. En ese sentido, pues se puede llegar a entender que hay una calma en ese sentido, ¿no? Pero bueno, vuelvo y repito, recién estamos en una etapa embrionaria.
Els Mossos han acompanyat la noia aquest matí per tal de comunicar-li la notícia de la detenció.
Gràcies, Yolanda. El presumpte autor dels fets, aquest jove de 20 anys, veí de Guarada, es troba a les d'ara ja a dependències policials, després d'haver finalitzat les 7 hores d'escorcoll al seu pis al centre d'Igualada. A partir d'ara serà el jutge instructor del cas qui decidirà el futur penal del detingut. Evidentment que s'ha acabat amb aquest cas parcialment aquesta angoixa, primer de la família, evidentment, la gran perjudicada, i també de pares i mares d'adolescents i joves de la zona de la noia, que durant aquests 6 mesos ha estat a màxima perquè, òbviament, estava amb llibertat l'autor d'aquesta brutal violació que ara, com dèiem, ha quedat detingut aquest jove de 20 anys com a presumpte autor dels fets. I d'altra banda, l'altra gran notícia del dia ha estat que ha estat un matí caòtic a Catalunya a causa de la pluja, especialment també els trens de Rodalies del Maresme que agafen en milers de persones i també dels accessos a la ciutat de Barcelona. Busquem ara ja tot seguit l'àrea de serveis. Ha estat un matí caòtic, com dèiem. La pluja ha estat a constant, també, per exemple, a Girona, 44 litres. A poblacions de l'Alt Empordà, les precipitacions acumulades podrien arribar fins als 100 litres. Busquem aquesta última hora amb l'Aimet, amb Moisès Camunyes. Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya cels ennuvolats o coberts amb ruixats i tempestes ocasionals a Barcelona, al nord de Lleida, ja zones pròximes, amb la cota de neu que estarà sobre uns 1.500 metres, mentre que al final del dia s'obriran clars pel sud-oest del territori. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són més altes, amb unes màximes de 21 graus a Lleida, de 21 graus també a Tarragona i de 19 a Girona i a Barcelona. I si ens referim al vent, continuarà del nord i de l'oest, fluix amb alguns intervals moderats, tot i que a Barcelona quedarà fluix i del sud i també al litoral nord de Tarragona. Si parlem ara de demà divendres, esperem cels amb intervals de núvols alts al principi, mentre que a Lleida i a Tarragona tendirà la situació a quedar amb cels ennuvolats a la tarda i s'esperen precipitacions durant la tarda, principalment al nord-oest de Lleida. A Barcelona i a Girona tendirà a quedar intervals ennuvolats i no es descarten precipitacions a la part més occidental al final del dia. Per últim, les màximes demà seran de 23 a Girona i de 20 a Lleida, Tarragona i a Barcelona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
En quant al trànsit, lamentar que la nit va morir un conductor a un accident a Sant Esteve de Sesrovires. Són ja 44 les persones mortes a Catalunya per accidents a la xarxa viària interurbana. Aquest matí molt complicat d'accedir, en aquest cas, amb carretera a Barcelona a causa de la pluja, però busquem ja l'última hora. Servei Català de Trànsit, Sílvia Dalamo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que hi ha problemes a la P7, a Barberà, en sentit Girona. Hi ha un tram de 4 quilòmetres de retencions que també està entortint la circulació a Cerdanyola, en sentit l'enllaç amb l'autopista del Vallès, en sentit nord, i a Barberà, en sentit sud. En el cas de les rondes del litoral, punts de l'amplitud en sentit Trinitat, 4 quilòmetres per accedir a aquest nus, i també retencions en sentit Llobregat en el tram comprès entre la Gran Via i gairebé arribant a Colón. A la resta de vies se circula sense masses incidències. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Fes-te soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I a les 3:05 tenim la cita amb Esports Cope, però busquem aquesta última hora de l'actualitat esportiva. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda. Un Barça que remata en aquesta última hora esportiva la jornada número 33 de la Lliga. Avui, aquesta nit, a Anoeta, davant la Reial Societat, a 2:15 de la nit, en un partit que també arriba marcat pels efectes d'aquest escàndol. Supercopa, Federació Espanyola de Futbol, Rubiales, Cosmos, etc, etc. Però amb l'última hora, amb l'Aurana des de Donosti, l'Helena Condis. Helena, bona tarda.
Què tal, Gil? Molt bona tarda. Doncs avui tots els focus estaran posats en Gerard Piqué, que li tocarà parlar sobre el terreny de joc. Ha estat 3 partits de baixa, en 2 l'equip ha caigut i ha dit adéu a la Lliga i a l'Europa League. Per això Xavi deia que el necessitaven i avui tornarà a l'11, superats els seus problemes a l'adductor. També Araujo, que va ser baixa per sanció en l'anterior partit de Lliga, i en principi Alves, que no va jugar per unes molèsties al turmell. Després de les dues derrotes consecutives, el Barça necessita reaccionar per assegurar la segona plaça. És l'objectiu que ahir va repetir Xavi, un objectiu dur, però realista. A la davantera tornarà Aubameyang. En principi es mantindran Dembélé i Ferran Torres. El Barça ja ha arribat a Donosti sense, recordem, els lesionats Pedri, Ansu Fati, que està a punt de reaparèixer, Sergi Roberto i Umtiti.
Dos apunts més del Barça, un que passa per actualitzar l'agenda, la renovació d'un dels protagonistes que acaba d'esmentar l'Helena Condis. Sergi Roberto, com està el tema? Víctor Navarro.
Doncs ahir, segona cimera d'aquest 2022 entre Mateu Alemany i l'agenda Sergi Roberto, José María Orovitz, el Barça li ha ofert un any més de contracte, acaba l'actual el 30 de juny, amb una proposta econòmica que, tot i que ha millorat una mica, segueix sent a la baixa. Si Sergi Roberto no l'accepta, marxarà del Futbol Club Barcelona. Recordeu, és el quart capità, marxaria a partir del 1 de juliol. Avui els seus representants li han posat damunt la taula aquesta proposta econòmica i li han explicat.
El segon apunt fa referència a la prèvia de les semifinals de la Lliga de Campions femenina, que demà enfrontarà el Barça davant del Wolfsburg al Camp Nou. Lique Martens, dintre la seva recuperació de la lesió a la cama esquerra, es torna a lesionar, en aquest cas els isquiotibials de la cama dreta, i estarà 4 setmanes de baixa. Sobre la gestió d'aquest partit i d'aquesta eliminatòria ha parlat el tècnic blaugrana Jonathan Giraldez.
La gestió de la eliminatòria no cambia en cuanto a intención, en cuanto a mentalidad, que es salir a ganar. Y además porque estamos en un escenario único, privilegiado, como es el Camp Nou. Y después del ambiente que vivimos con 91.000 personas contra el Real Madrid, queremos e invitamos a la gente para que vuelva y que podamos vivir una situación al menos parecida.
Però no només juga avui el Barça, ho fa també l'Espanyol. A les 7 de la tarda, a Cornellà, el rival, el Rayo Vallecano. Com arriba la prèvia d'aquest partit, Quique Iglesias?
No sembla bon dia perquè hi hagi una bona entrada avui a partir de les 7 amb tiempo de juego en directe en aquest Espanyol Rayo a Cornellà Prat. Un Espanyol amb la baixa segura d'Òscar Gil per lesió. Torna Yangel Herrera i hi ha el dubte també de Pedrosa, com està físicament després d'haver acabat amb molèsties al partit contra l'Atlètic de Madrid. Més exigit a la classificació està el Rayo Vallecano, amb baixes importants com de Sablsic en el centre de la defensa i del lateral de Caldes de la Malavella, Ivan Balliu. Veurem com surt avui el partit, amb un Vicente Moreno que no ha guanyat mai al Rayo defensant la banqueta de l'Espanyol. Així ho deia ahir.
Pues en este viatge de la temporada passada a este, que han coincidit en ese viatge en segona divisió i a primera, inclús en pretemporada, pues, pues t'han guanyat, pues, home, evidentment, te dona malícia, no? te dona ràbia, no? I home, evidentment que volem guanyar sempre, però tal volta tenim... O sigui, jo per lo menos sí tinc ese punter també, no? de voler guanyar ese partit. Així que anem a intentar que este siga per a nosaltres, que ara mateix és el més important perquè és el que està per vindre.
L'Espanyol busca, doncs, des de les 7, la salvació matemàtica a primera. En una jornada que completen el Levante-Sevilla i el Cádiz-Atlètic de Bilbao. Ho deia el Quique, tiempo de juego des de les 7 de la tarda, circuit d'emissores FM, tiempo d'Espanyol, Javier de Alo al comandament, a les 6 de la tarda per Cope Ona Mitjana. A segona divisió, Valeri i Jairo es perden el desplaçament del Girona al camp del Cartagena per respectives lesions a l'abductor dret. Temps de baixa estimat, Valeri 3 setmanes, Jairo 2. Ja ha parlat, l'ha fet la prèvia en aquest dijous, el tècnic Michel Sánchez.
Hem de fer un gran partit i de guanyar la pilota, hem de tenir porteria zero. És molt important per nosaltres l'altre dia vèncer un equip molt, molt compact, molt important per a la resta de partits. 6 partits amb mentalitat defensiva.
Tenis, obrim, òbviament, la pàgina poliesportiva amb una pluja que està trastocant avui la jornada al Godó. Juan Arias.
La pluja està impedint que juguin els partits previstos per aquest matí. Avui s'havien de reprendre el Chichipas i Basca i el Coria Dimitrov, suspesos ahir. De fet, els guanyadors d'aquests partits haurien d'enfrontar-se més tard als vuitens de final. És a dir, que haurien de jugar 2 partits al mateix dia. El pronòstic diu, però, que es podrà jugar cap a les 5 de la tarda. Si això es compleix, es jugarà l'Alcaraz Munar i el Carreño Sonego com a partits més destacats i també la resta de partits previstos.
I en bàsquet, sota cobert, Palau Blaugrana, segon capítol de la sèrie de quarts d'Eurolliga entre el Barça i el Bayern, Alberto Díez.
Després de la victòria del conjunt Blaugrana, el primer partit 77-67, entrenament de tir aquest matí, sense entrebancs d'última hora, l'única baixa confirmada és la de Corey Higgins per lesió, un Barça que vol encarrilar guanyant també avui al Bayern l'eliminatòria. Saruna Jasikevičius, entrenador del conjunt Blaugrana.
Esperamos mucho más de ellos mañana, hay que estar preparado para esto y bueno, es que es nueva historia, yo pienso que seguimos teniendo la presión nosotros, después mañana los próximos 2 partidos están en Múnich, ¿no? Y yo creo que hay que estar al máximo y cualquier relax nos puede costar mucho.
El Barça li ha guanyat els 3 partits que ha jugat el conjunt alemany aquesta temporada, que té un entrebanc d'última hora. És baixa pel que resta de temporada. Hilliard lesionat al primer partit. L'enfrontament d'avui, aquest segon de quarts de final de l'Eurolliga, a les 8 del vespre al Palau Blaugrana.
Creieu que el Barça guanyarà avui a Anoeta? És el que estem preguntant en clau blaugrana al nostre compte de Twitter, @esportscope. Situació a hores d'ara, guanyarà 42,1%, no guanyarà 57,9%. Amb blanquiblau demanem la travessa de l'Espanyol Rayo d'aquesta tarda a Cornellà. Opció més votada, victòria blanquiblava 73%, empat 23,1%, victòria rayista 3,8%.
Dijous apassionant, juga Barça, Espanyol i el Barça de bàsquet Eurolliga. José Luis Gil, 3 i 5 Esports Cope amb totes les prèvies. Gràcies i bona tarda.
A tu, Sergi, fins demà.
Més actualitat. Ha estat un matí, com dèiem, caòtic a Catalunya a causa de la pluja i a causa de les comunicacions. El punt amb aquesta casa més complicat ha estat el servei de Rodalies, i concretament la R1, al Maresme, una de les més utilitzades. I és que a 6:15 d'aquest matí el servei ha quedat interromput per una avaria elèctrica que no ha quedat resolta fins passades les 10 del matí. Però ja les freqüències de pas han quedat totalment alterades. La indignació dels usuaris per aquesta incidència en plena hora punta s'ha reflectit a les xarxes socials i també especialment a les andanes per una situació que sembla enquistada. Albert és un usuari habitual i damnificat d'aquesta línia, la R1, amb el qual Joel Lozano ha pogut parlar.
L'Albert, company de Cope Catalunya i Andorra, resideix al Maresme i és usuari habitual de la línia R1 del servei de Rodalies. Aquest matí s'ha trobat amb la impossibilitat de realitzar un tràmit administratiu en no poder desplaçar-se per l'avaria al servei. Ell ens ha explicat que els problemes a la línia són un fet habitual.
La novetat avui és que s'ha interromput el servei, és a dir, que no hi ha hagut servei. Però vaja, que portem dècades amb aquesta situació i amb anul·lacions de trens, amb canvis d'horaris, amb massificacions en els trens.
En plena hora punta, l'avaria ha causat el caos a la línia del Maresme, sense que Renfe habilités un transport alternatiu, només de forma puntual. Malgrat l'inconvenient que ha provocat per ell l'aturada del servei, l'Albert ens diu que entén que és complicat muntar alternatives en un espai de temps tan curt.
Comences a mirar alternatives, no n'hi ha moltes alternatives. A més, avui és un dia complicat perquè tenim l'afegit de que plou, doncs, en el meu cas, anul·lem una cita que teníem i hem de buscar alternatives.
Donat que la línia pateix anomalies pràcticament cada dia, l'Albert creu que els usuaris no tenen un altre remei que aprendre a conviure amb els problemes del servei.
No dic que ens hem d'adequar i entendre-ho, però hem d'intentar conviure amb això, perquè si no ens donen una solució, no hi ha una altra via.
La línia ha estat aturada durant més de 3 hores. Finalment, l'avaria ha estat localitzada a l'altura de Badalona.
I ja ens estem acostumant a no portar mascareta. Des d'ahir, a nivell oficial, a interiors, des del passat dimarts a les escoles. Però ara apareix, en aquest cas, després de 2 anys de mascareta, doncs el síndrome de la cara buida. Alguns experts alerten que es tracta de por o ansietat, sobretot entre joves i adolescents, que noten quan s'han de treure la mascareta, en aquest cas aquest síndrome. L'Òscar Estivill ha parlat amb la psicòloga Núria Casanova, que li ha explicat detalls i com combatre la síndrome de la cara buida.
Han estat 2 anys de pandèmia amb l'obligació de portar mascareta dins les aules i molts joves i adolescents esperaven la seva retirada. Però no tothom ha rebut aquesta notícia amb alegria. Hi ha joves que senten por, ansietat o sensació de vulnerabilitat quan es treuen la mascareta davant dels altres. És el que es coneix popularment des de fa poc com a síndrome de la cara buida. Núria Casanovas, que és psicòloga especialista en infància i família, explica que aquesta por és temporal i dura poc temps, però també afegeix que poden haver-hi problemes d'autoestima que s'han de tractar.
Al final són uns dies, ¿no? Necesitamos un poco de adaptación todos y al final se acaba sobrepasando. Si un problema real de autoestima, porque al final la mascarilla es la protección ante los otros y luego nos va a crear malestar durante años, eso creo que es una cosa que podemos tratar.
D'altra banda, Casanovas assegura que el fet de tenir el poder de decidir portar mascareta o no portar-ne té una part molt positiva.
Y ahora, el que puedan elegir cuándo se van a sacar la mascarilla les da seguridad. Permite incluso reafirmar la personalidad, ¿no? Yo soy así, yo pienso esto, o yo me siento así, por lo tanto necesito o menos o más tiempo. Y en este caso puede ser positivo darles el tiempo que necesiten para que ellos mismos decidan una cosa que hasta ahora no han podido decidir.
Casanovas aprofita per recordar que és molt important sensibilitzar els joves perquè es respectin els uns als altres i que aquests dies de novetat serà vigilant molt amb els comentaris que es fan.
I aquesta nova normalitat també ha aportat, en aquest cas, la presència del turisme, com s'ha pogut veure, especialment a la ciutat de Barcelona, per Setmana Santa. I aquesta presència de turismes, que en aquest cas també comporta que hi hagi l'activació d'algunes activitats marcades per la polèmica. És el cas dels coneguts bicitaxis al barri de la Barceloneta, una activitat a què, segons ens han explicat a les associacions veïnals, causen molèsties i, a més, generes poden comportar fins i tot alguna situació d'un punt delictiva. Joel Lozano, quins són aquests problemes que han denunciat les associacions?
Des d'atropellaments a vendes de drogues són alguns dels problemes amb què es troben els veïns amb els bicitaxis de la zona. Ens ho ha explicat el vicepresident de l'Associació de Veïns Barceloneta i membre de Tsunami Veïnal, Manel Martínez.
El que ens trobem és que van en contradirecció, van a unes velocitats enmig de les voreres de la gent caminant vertiginoses, han hagut atropellaments, fan carreres a la nit per distreure alguns turistes que estan en mal estat o ebris, música a tota castanya per altaveus a altes hores de la nit, ofereixen droga, ofereixen prostitució.
Els veïns lamenten que l'Ajuntament no controli prou bé aquesta activitat, ja que els bicitaxis tenen prohibida la circulació a la zona de Ciutat Vella. Creuen que des del consistori no s'han pres la problemàtica amb serietat i asseguren que si no hi ha un control exhaustiu, el flux de bicitaxis es multiplicarà.
Aquí són molts. Alguns van a destruir-se. No t'ha dit que no. Que les multes les paguin, ho dubto molt, però que també tenim companys i veïns que treballen al moll de Barcelona, al port de Barcelona, i han dit que segueixen entrant contenidors en trixis nous per operar la ciutat. Vull dir que el flux d'això, si no es frena, es multiplicarà encara més.
Des de l'Associació de Veïns Barceloneta demanen a l'Ajuntament que acabi amb aquestes activitats a la zona i, si cal, posteriorment regularitzin amb un control exhaustiu els bicitaxis.
Podem, per tant, comprovar que tornen a la normalitat i que hi ha problemes enquistats que han tornat després d'aquests 2 anys de pandèmia. I també a Barcelona, i amb notícia política, el grup municipal de València ha denunciat que l'alcaldessa Ada Colau s'ha gastat en 2 anys 375.000 euros de diners públics per commemorar l'anomenada per part del consistori barceloní Primavera Republicana. En canvi, València, com ha dit la regidora Mairen Barceló, ha afirmat que l'alcaldessa ignora sistemàticament la celebració del Dia de la Constitució, Lídia Muñoz.
Doncs sí, Barceló acusa l'alcaldessa Colau de dur a terme una celebració en sintonia amb la seva ideologia sense tenir en compte l'opinió o voluntat dels ciutadans. Un acte assegura que evidencia que les prioritats del govern de Colau necessiten un canvi.
No centrar-se en celebracions del passat que no aporten res al moment actual de la ciutadania, que necessita que algú s'ocupi i que es preocupi per realment els problemes que tenen.
La presidenta de València remarca que el 31% dels barcelonins tenen greus problemes per arribar a final de mes. I el govern, a més de no ocupar-se en primacia, utilitza els fons públics per la celebració, una decisió que denuncia.
És una manca de respecte als problemes reals que té la ciutadania. Tenim un moment econòmic molt complicat i l'Ajuntament de Barcelona hauria d'estar treballant per disminuir i acabar amb les desigualtats socials.
El partit destaca que la iniciativa és una mostra més de la mala gestió i govern de l'alcaldessa Colau i del PSC, raó per la qual apunten que el seu objectiu ara mateix és guanyar-los a les urnes vinents i recuperar Barcelona.
Gràcies, Lídia. I també amb aquesta nova normalitat, el teletreball ha quedat reduït al mínim. I això torna a provocar problemes que hi havia, com hem parlat anteriorment, abans de la pandèmia. Un d'ells, en aquest cas, són els accidents laborals coneguts com itinere i que, segons un informe publicat avui per part del sindicat de Comissions Obreres, afecten amb una gran part autònoms i dones. A més, el sindicat alerta també que un 28% de les empreses incompleixen les mesures de prevenció, Nil Jaime. Juan.
Doncs sí, és que aquest informe conclou que els accidents laborals mortals han baixat un 15% aquest any 2021, però encara suposen un 6% més respecte al 2019. Concretament, han estat 69 les persones que van perdre la vida l'any passat a Catalunya. Aquests han estat algun dels resultats que Comissions Obreres ha presentat en l'informe anual sobre sinistralitat laboral. L'estudi afirma que les persones sota contracte laboral van patir el doble de dany que els fixos. D'altra banda, les dones registren 10 punts més d'incidència respecte als homes. Així ha denunciat aquesta situació de precarietat Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres a Catalunya.
L'índex d'incidència als accidents de treball que passen dins de la jornada continua sent any rere any quasi el doble en la contractació temporal que en la indefinida, perquè són danys a la salut, morts que es poden evitar. Això no és atzar, això és falta de prevenció. i darrere hi ha tot un seguit d'incompliments empresarials, hi ha un model preventiu, un sistema que d'alguna manera ho permet.
El sindicat ha denunciat que el sistema de prevenció actual no protegeix els treballadors, que amb la represa de l'activitat han patit més malalties professionals. L'informe conclou que la prevenció que realitza les empreses és de molt baixa qualitat i que tan sols el 0,5% d'aquestes empreses ha avaluat de manera específica tots els riscos que poden tenir lloc a la feina.
I malauradament continuen les agressions verbals i físiques contra professionals sanitaris a Catalunya. L'últim cas ha succeït fa pocs dies a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, quan un nombrós grup de familiars d'una noia de 20 anys que va ingressar morta va interrompre el centre hospitalari amenaçant de mort als sanitaris. El sindicat CESIF reclama mesures urgents per frenar aquest tipus d'accions i reclamen que hi hagi un increment de les mesures de seguretat per garantir la integritat de tot el personal sanitari. Arnau Sánchez.
Crits, insults, amenaces i intents d'agressió continuats són algunes de les situacions amb les quals conviuen habitualment els sanitaris en els centres hospitalaris de Catalunya. Des del CESIF exigeixen més seguretat pels seus treballadors i una acció més ràpida i eficaç per part de les autoritats. Ho denuncia Sílvia Martínez, infermera i responsable de sanitat d'aquesta associació sindical.
Després de tota la pandèmia que hem passat, de tota la pressió assistencial que tenim, de tan pocs recursos que hem tingut, i tant de personal com de recursos materials a sobre hem d'estar sotmesos a aquestes agressions, ja siguin verbals o físiques, és igual.
Els principals causants d'aquestes agressions tendeixen a ser els familiars dels pacients a causa de no poder veure satisfetes les necessitats que demanen el personal sanitari. És tan esgotadora aquesta situació que els mateixos sanitaris no tenen la força suficient per a denunciar-ho i en el seu lloc s'han d'ocupar des dels sindicats.
És un tema complicat. Els sanitaris es manifesten, però a vegades convoques manifestacions, convoques coses i no tothom estem al 100%.
I si no en tenen prou amb tot plegat, el tancament de les urgències específiques als pacients Covid i el seu traspàs a les urgències generals han provocat el caos en alguns centres, com ara l'Hospital de Bellvitge. Gairebé 120 pacients van ser atesos el passat 8 d'abril en els passadissos i sales d'espera, sense garantir-ne la seguretat i posant en greu perill la vida de pacients i personal.
I quines ganes tenim de comprar un llibre i de regalar una rosa aquest dissabte. Arriba ja Sant Jordi, som a 48 hores, l'amenaça del temps. És hores d'ara el que preocupa més al sector, perquè totes les previsions senyalen d'un Sant Jordi multitudinari per les ganes acumulades. Fem una pausa i busquem tot seguit. Marxem cap a Tarragona, en aquest cas amb un llibreter, per expressar una mica el sentir del sector dels llibres a 48 hores del Sant Jordi 2022.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Carmen.
Ilusión, una fósfora.
María.
Felicidad de Herrera por el programa.
Luis.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Josep.
No podemos nombrar a los 2.852.000 oyentes que escucháis Herrera en COPE a diario, pero sí darte las gracias. Gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera se convierte en líder indiscutible del prime time de la radio, de 6 a 10 de la mañana.
Carlos Herrera consigue su récord en la radio y en las mañanas de COPE. A diario, 2.852.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE se convierta en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece.
Consigue la mejor marca en sus más de 40 años de trayectoria y hace que Herrera en COPE sea el programa con más audiencia de las mañanas de COPE.
La radio sigue siendo banda sonora original de las personas.
De 6 a 1, eliges el mejor análisis y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Y por eso te decimos bienvenido. Y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I dissabte, Sant Jordi, a 48 hores, i és el primer de la postpandèmia, després de 2 anys que, a més, va provocar canvis en l'organització a les ciutats i a les viles i que ja es queden. Espais més centralitzats, oberts i amplis per acollir a milers de persones per gaudir de la tradició de la rosa i del llibre. Les expectatives afirmen que s'espera un Sant Jordi multitudinari, únicament és la petita ombra del temps, per on venim després d'aquests 2 últims anys i les ganes que hi ha. A Barcelona, amb el tram entre Diagonal i Gran Via i els carrers Balmes i Pau Clarís, es reunirà multitud de parades, amb la Rambla com a epicentre. I ja a partir d'avui, aquest dijous i també demà, els establiments de la venda de flors i llibres poden posar parada al carrer davant del seu local. A Girona, la Devesa, a Lleida, la Rambla Ferran, a Reus, la plaça del Mercat, i la novetat a Reus és una superilla literària entre la plaça Prim i Santana. I a Tarragona, l'epicentre, es localitzarà la Rambla Nova. Les novetats literàries són àmplies i diverses, novetats d'Eva Baltasar, Albert Sánchez Pinyol, Javier Cercas, novel·les d'Almudena Grandes o Jean Le Carré, malauradament ja difunts, els aniversaris de Joan Ferrater o Joan Fuster, o el llibre de Carme Riera sobre l'emblemàtica editora Carmen Balcells. Les ofertes són múltiples i, com diria la dita, per tots els gustos. Per representar a tots els llibreters de Catalunya, saludem a un dels responsables de la icònica llibreria de Tarragona, La Capona, Pitu Rovira, que a més també és president del Gremi de Llibreters de Tarragona. Pitu, benvingut a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra, i bon migdia.
Molt bon dia.
Bé, ja preparats pel gran dia, no?
Bé, sí, ja portem dies que ja ho tenim quasi bé tot a punt, i ara només ens queda esperar que amb el cor una miqueta compungit que tenim, perquè les previsions meteorològiques no són les més adequades per celebrar un Sant Jordi, que després de 2 anys de pràctica maturada, doncs, enguany que ho teníem tot a favor, sembla ser que els de dalt ens volen fer una miqueta la guitza, però bé, vaig, esperarem que passin les hores i veure si el temps aclareix.
Sí, perquè anteriorment no tenia aquestes previsions meteorològiques, a tots els gremis consultats parlaven que hi ha tantes ganes, després d'on venim aquests 2 últims anys, que les previsions apunten a un Sant Jordi multitudinari, tant en la venda de llibres com de roses.
Sí, no, correcte, és això, és exactament com ho dius. Les previsions són aquestes, les ganes hi són, l'expectativa del públic hi és. A més, enguany és dissabte, qual cosa vol dir que si fa bon temps la cosa és llarga, es pot allargar fins ben entrada la nit. Vull dir, clar, tot això ho tenim a favor, ara és clar, tenim l'aspecte prou important com és el temps, que a veure com anirà.
D'aquesta cosa del temps...
Deixem davant d'això, que amb això sí que no hi podem fer res, per molt que ens hi posem.
Durant la pandèmia va pujar l'índex del consum de lectura a causa, doncs, del tancament. S'ha anat mantenint amb el pas dels mesos aquest hàbit de lectura i creixent?
Jo la perspectiva que en tinc és que s'ha regularitzat, és a dir, no ha crescut més del que havia crescut aquell moment. Potser en determinades èpoques, doncs, també ha baixat una mica, perquè això també és una mica de dent de serra, però sí que s'observa un manteniment del que va passar a partir de l'any 20, no?, de mitjans de l'any 20, no? Un crescent moderat, però que, doncs, evidentment, ara jo la perspectiva que en tinc és que... La sensació que en tinc és que està força estabilitzat, eh? Allò que ni puja ni baixa, vull dir, estem en aquest estadi, eh?
Pitu, i el futur del llibreter, no és amb el primer és vendre llibres, no? Per això està treballant, no?, per guanyar-se la vida. Però a banda de vendre llibres, no és també ja, i també està incorporat, evidentment, amb la seva funció, la importància d'aconsellar, és a dir, aquella persona, aquell client que es presenta, que explica els seus gustos, i el llibreter aleshores li pot aconsellar la compra d'un determinat llibre davant de l'oferta múltiple que hi ha?
Bé, aquesta és la feina professional de les persones que treballen en aquest tipus de comerç, no? Estar ben informat del producte que vens i també conèixer, a vegades, saber detectar els gustos de la persona, fer una miqueta de prescriptor i d'alguna manera també jugar-te-la, no? Però vaja, aquesta és la feina i també la que reivindiquem, no? Que no és anar a comprar així a cop de qüestió visual, sinó també deixar-te d'alguna manera aconsellar o deixar-te doncs, que et recomanin algun tipus de lectura, depèn de la, del que puguis detectar que li agradi al client o que ell te suggereixi també.
Exacte, és la recomanació que hem de fer doncs, a tots els oients, que quan vagin a comprar un llibre, si no estan ben segurs de qui van a comprar, doncs se deixin aconsellar de cara al professional que és el llibreter o llibretera. I ja per finalitzar, Pitu Rovera, un dels responsables de la llibreria La Capona de Tarragona, amb l'expectativa d'aquest Sant Jordi, d'aquest dissabte, amb la preocupació, evidentment, del temps, perquè sempre influirà. Aquesta és una jornada per qualsevol llibreria. Algunes apunten d'un 20 a un 30% de la facturació anual, no? És una jornada clau.
Sí, podríem parlar sí, d'una xifra així, al voltant d'un... Jo sempre faig una altra comparativa, més que un percentatge, no? Normalment això et ve a representar la venda que pots fer, perquè clar, tot això tot depèn del tipus d'establiment, no? Però més o menys la venda que pots fer amb un mes i mig de l'any, eh? Llavors, clar, el percentatge tot depèn de la facturació que tinguis durant tot l'any, no? Però això que sempre més val avaluar-ho amb uns altres conceptes que potser l'encertes millor.
Doncs, sens dubte, que també és un bon barem de càlcul. La facturació d'un mes i mig, depèn de Sant Jordi. Que hagi un feliç Sant Jordi per la Capona i per tots els llibreters de Catalunya i que, tot i que pugui haver-hi pluja, la podem desafiar perfectament per gaudir, en aquest cas, de la tradició i per sortir de casa amb el llibre i la rosa. Gràcies.
Sempre tenint en compte que tenim molts establiments oberts.
Sí, bueno, i a més també hi ha una descentralització. També doncs se pot comprar el llibre avui, se pot comprar demà.
Sí, no, està clar.
Gràcies, Pitu Rovira, per estar aquí a la COPE. Bon migdia.
Gràcies a tu. Adéu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. A partir del 23 de abril hasta febrero de 2023, las actuaciones que Adif y Renfe ejecutarán en diferentes puntos de la red de Rodalies de Cataluña obligarán a reconfigurar el servicio de las líneas R4, R8 y R1. Adif y Renfe han diseñado la mejor oferta posible para facilitar la movilidad de la ciudadanía durante el periodo de obras. Consulta toda la información en rodaliesdecataluña.cat, renfe.com, adif.es, teléfono 900-410-041 o en las estaciones.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I compte també a Barcelona, en aquest cas, perquè l'amenaça de vaga del servei de neteja de la ciutat cada vegada és més real. En aquest cas, doncs, a la convocatòria d'UGT s'acaben d'afegir també els sindicats Comissions Obrers i CGT i uns 4.000 treballadors estan demanats amb aquesta aturada que començaria el diumenge 24 d'abril a partir de les 9 de la nit i que s'allargaria durant 6 dies fins al dissabte dia 29. Des de l'any 1982 no hi ha vaga al servei de neteja de l'Ajuntament de Barcelona, per tant, fins diumenge a Ada Colau per intentar arribar a un acord. I d'altra banda, volem acabar amb una bona notícia perquè a Osona els joves d'aquesta comarca marxen cap a Itàlia a la recerca d'oportunitats. Es tracta de nois i noies amb pocs recursos que s'han acollit al projecte Aurora. Adrián García, com funciona aquest programa?
Nois i noies entre 18 i 29 anys han rebut formació i eines de gestió d'emocions per començar un nou viatge professional a l'estranger. Uns joves que han patit desmotivació i sensació de fracàs acadèmic i laboral a causa de la situació provocada per la Covid. Des del projecte Aurora destaquen que respecte a anys anteriors han rebut nous perfils que fins ara no havien patit aquests problemes. Joves com l'Àfrica i l'Àlex, que s'han mostrat incrèduls davant aquesta nova oportunitat que tenen per poder avançar en el seu futur.
Que de cop et vingui una oportunitat així, et diguin te'n vas a fer unes pràctiques i no et demanem res de canvi, senzillament que estiguis motivada, que en tinguis ganes, no acaba de quadrar.
Amb això del Covid se'm van tancar totes les portes de mig món i fins que no vaig trobar aquest projecte no vaig tornar a arrencar. O sigui, aquesta és la meva realitat.
D'aquest nou projecte sorgiran tatuadors, mecànics de bicicletes o educadors que aniran a parar a Itàlia. El projecte es troba finançat per la Generalitat, el Servei d'Ocupabilitat de Catalunya i dels fons europeus. D'aquesta forma, els joves no hauran de portar cap remuneració econòmica.